Al Penedès Gama Extra rebobinem la història. Fem coaching amb xancletes, parlem de salut, sortim d'excursió, busquem la cançó de l'estiu, aprenem anglès i molt més.
La Maria Batet, entrenadora d'habilitats creatives i emprenedores, ens acompanya aquest estiu amb una proposta que us pot sorprendre, perquè és una mica provocadora. Desenfoca't. Això és el que ens proposa, aquest repte i el nom de la secció. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
En el primer espai, el primer dia, ens vas estar parlant de conceptes com pausa, però aquesta pausa havia de ser una pausa conscient, i d'aquest desenfocar la ment, i l'objectiu és buscar tenir aquest pensament més creatiu. Aquestes van ser les primeres pistes, inputs que ens vas donar, que ens vas deixar una mica així fora de joc, però després de seguida vam entendre per on anava.
Sí, aquesta idea d'aprofitar, ara que són vacances, no?, per tenir aquesta aturada més conscient, com tu dius, no? Però, de fet, això ho podríem fer durant tot l'any, eh? O sigui, ho comentem ara perquè estem així de vacances, però la gràcia seria, durant la nostra rutina setmanal o diària, trobar aquests moments de desenfocar-nos, és d'alguna manera relaxar la ment. Per posar un exemple, seria com, imaginem que el nostre cervell és una bateria, no? Doncs, en comptes d'esperar a que s'esgoti la bateria, posem-la en modo pausa, no? En modo bajo consumo. Doncs seria això, no? I per això ens serveix fer coses que ens ajudin a desenfocar-nos.
També, en aquest primer espai, vam desmitificar la creativitat, entesa com un concepte propi de genis o de gent artística, del faranduleo, no? I vas dir, no, tots podem tenir pensament creatiu. I sempre molts tendim a pensar, no, és que això no està fet per mi, és que jo no serveixo, això a mi no se'm dona.
Sí, és que fixa que anem cap a una societat en la que la robotització i la digitalització serà, bueno, ja és, però encara serà molt més en el nostre dia a dia, no? I, per tant, els humans haurem de saber fer sobretot allò que és essencialment humà. I una de les coses que són essencialment humanes és crear. Des d'aquest punt de vista, la creativitat no l'hem d'entendre només com a art, sinó tot el que fem nosaltres que no està pautat, on busquem maneres diferents de sortir-nos-en d'una situació. Això és la creativitat. Buscar maneres alternatives i possibilistes de fer les coses. I això és essencial en una societat en la que tot el que sigui rutinari i tot el que sigui una pauta podrà ser substituït per una màquina.
Ben aviat, sí, sí.
Però, en canvi, la creativitat humana, de moment, no pot ser substituïda.
Per tant, creativitat entesa així, d'aquesta manera àmplia.
Sí.
No associat només a l'art, a qüestions artístiques.
Exacte. De fet, si et faig una pregunta... Puc?
I tant.
Sí.
Llença.
Si et faig una pregunta, que és una pregunta que ens podríem fer tots, i això ajuda molt a entendre de què estem parlant quan parlem de creativitat. Dius, mira en retrospectiva la teva vida i pensa moments en les que hagis mostrat molta creativitat, en qualsevol cosa. Quin moment destacaries de dir, ostres, veus, aquí sí que vaig fer alguna cosa que realment era creativa. Et llenço la pregunta, no tens per què contestar-la. Si li vols donar un
tomb. Estic rumiant i me'n vaig a la infantesa, ràpidament.
Vinga.
Potser no, ara no recordaré moments concrets, però sí que ho associo potser a l'etapa aquesta de creixement, de quan ets més petit.
Sí. I recordes alguna cosa concreta? Que diguis, ostres, allà vaig tenir un comportament molt creatiu.
No, ara no. I suposo que en el seu moment tampoc
sí,
ho vaig associar.
Clar, és que, o sigui, moltes vegades el que ens costa és dir, però de què estem parlant exactament? Mira, et poso un parell d'exemples, no?
Sí.
Per exemple, imagina't, els qui són papes i mames. Doncs segur que en algun moment has fet alguna cosa amb els teus fills, o bé perquè no se'n sortien prou bé d'aprendre alguna cosa, o bé perquè els hi has volgut muntar alguna festa més diferent, o bé perquè un dia veu dissenyar junts alguna alguna disfressa o algun joc... Tot això és pensament creatiu, no?
I això ho fem cada dia, cada pràcticament.
Cada dia.
Hi ha aquella guspira, aquell moment,
cada
no?
Cada dia. Aleshores, jo recomano fer una línia del temps, des de que eres petita fins avui, i assenyalar moments en els que tu pensis, ostres, jo allà vaig ser una persona supercreativa. I descobreixes al llarg de la vida moments de màxima creativitat. I està bé identificar-los, perquè en el moment en què identifiquem coses d'aquest tipus, ens adonem d'això que tu has dit fa un moment, que és que la creativitat està tot arreu.
I ens ho creiem, que nosaltres també podem ser creatius i creatives, no? Que potser falta aquest punt de confiança.
Efectivament.
Fas una miqueta com de coach o de psicòloga, no? Amb això de la línia del temps, identifica...
No, perquè em sembla... És que de veritat em sembla molt necessari, no? Treure aquesta falsa creença, que està, és molt generalitzada,
està molt estesa, és veritat.
De pensar, no, és que jo no sóc una persona creativa, saps?
Jo no serveixo, a mi no se'm dona bé,
clar,
això.
Perquè ens tallem molt a l'hora de proposar idees. Només falta que algú te les critiqui, perquè... Tu si estàs en un grup, és igual, a la feina, per exemple, no? Si tu ets una persona que, ostres, això podríem fer-ho d'aquesta manera o d'aquella, i en algun moment has sentit que les teves idees no són benvingudes, o són criticades, o pitjor, es riuen alguna vegada de tu, tot això és que mata enormement la teva creativitat. O almenys la teva capacitat d'explicar les teves idees.
Clar, el fet de verbalitzar, no? Sí. Que seria com un segon pas.
Exactament.
Perquè jo ara estic imaginant aquesta reunió de feina, no? I et sorgeixen coses, però moltes vegades no goses verbalitzar-les.
Efectivament.
No vol dir que no tinguis aquella idea o aquella proposta.
Efectivament. Tu ets la mateixa persona i, en canvi, bueno, parlo de tu en general,
Sí, sí.
Com és que de vegades estem en un grup i, ostres, no paren de sortir-te idees i podríem fer això, podríem fer allò... I tu, que ets la mateixa persona, en un altre entorn, potser ni se t'acudeixen o se t'acudeixen però no les dius.
Et reprimeixes.
Et reprimeixes, no? Per tant, l'entorn condiciona moltíssim la nostra capacitat de generar idees. I ens passa això, que en entorns on les idees són superbenvingudes i que hi ha altra gent que et vas tirant, perquè això de tenir idees és com un partit de ping-pong.
Ah, sí?
Jo te la passo i aquella idea va creixent, ostres, i sí! No? I allò que passa, oi, sí, a més podríem fer això i allò i allò. I allò, nos venimos arriba, no?
Per tant, l'empatia és necessària.
Sí, sí, sí. L'entorn condiciona moltíssim el nostre pensament creatiu. Moltíssim.
Per tant, aquells entorns que afavoreixen seran més creatius que aquells que descuiden o critiquen directament la iniciativa.
Mira, per això els que tenim fills i filles a casa, siguin petits o siguin joves, és una de les coses que val la pena practicar, ensenyar-los a tenir aquest pensament, a que expliquin les idees, a reconèixer-los-hi les bones idees, perquè la creativitat vol premi, i el premi només és el reconeixement. Escolta, quina bona idea! Oh, que bé! M'agrada aquesta idea que has aportat, no? Això alimenta moltíssim la creativitat.
Per tant, recomanes fomentar-ho des de petitets a casa.
Des de petits. Perquè després està demostrat que les persones que tenen aquesta capacitat de tenir aquest pensament més creatiu, són més capaços de veure possibilitats i alternatives. I això és bo en qualsevol situació de la vida. Si tu et quedes sense feina i només veus una possibilitat, és igual, jo he estudiat per fer una feina administrativa, i només veus una possibilitat, doncs això et limita moltíssim. Si en canvi tens un pensament molt més obert, molta més capacitat de veure coses diferents, això t'ajuda a sortir-te'n a la vida. El pensament únic, doncs, sempre és més complicat.
I és el majoritari.
I moltes vegades és el majoritari.
Perquè ens han educat així, d'alguna manera, no?
Clar. Fixa't que l'any passat vaig estar en una escola, i era P5, i estaven treballant l'obra de Joan Miró, el nen de Joan Miró, que és superbonic per treballar en l'escola. Però a la paret hi havia, si en aquella classe hi havia 25 nens i nenes, doncs hi havia 25 obres de Joan Miró idèntiques. Clar, aquella mestra pensava que estava treballant la creativitat dels nens i nenes perquè estava treballant Joan Miró, i el color i tot això. I no és veritat. O sigui, va treballar molt bé la tècnica, però no la creativitat. perquè només treballar en creativitat quan hi ha alguna aportació única i individual. Només això, no? I, per tant, la tenim mal entesa, la tenim mal entesa. I tot això amb el nostre desenfocat,
sí,
doncs ens ajuda per dir, si fem les coses de forma rutinària, de forma, doncs no fomentem aquest pensament més creatiu. I per això ens hem de desenfocar.
Hi ha hàbits, com ens explicava la Maria Batet en la primera sessió, que ens ajuden a parar, a desenfocar una mica. Fa una setmana o 15 dies llançaves un primer hàbit, caminar, que ens vas deixar així una mica sorpresos també. Caminar, però important, hi ha molts que caminen, mirant l'horitzó. Aquesta referència era important. Això mentalment, neuronalment, està estudiat?
Sí. El fet de tenir aquesta... L'horitzó ens dona una mirada més oberta, una mirada molt més oberta, una mirada que no és tan focalitzada, justament, no? I, per tant, està demostrat que el fet de tenir aquesta mirada d'horitzó, que pot ser la línia del mar, que pot ser muntanya, jo deia, aquí pot ser vinya, doncs això ens obre molt més la ment, no? I, per tant, està estudiat que ens ajuda a tenir aquesta mirada, sobretot, més oberta.
Explica'ns altres hàbits que ajudin a fomentar aquesta parada, aquest desenfoc i que siguin caldo de cultiu d'aquesta futura creativitat.
Sí. Seguim. I com que hem començat amb el caminar, tibem una mica més d'això, que pot ser caminar, no pot ser badant, és igual, però el fet de contemplar la naturalesa i la bellesa. És a dir, el nostre cervell es nodreix molt de les coses que són boniques. I, per tant, aquí ja no només parlem de la naturalesa, que en seria una, de coses boniques, però també ho seria l'art, també ho seria la fotografia, també ho seria la pintura, ho seria una flor... veure la bellesa. La bellesa és inspiradora. La bellesa ens dona benestar. I la naturalesa també, no? Per tant, tot el que sigui desenfocar-nos mirant coses de la natura o mirant coses boniques, també ens serveix. Per tant, aquest seria un altre hàbit.
D'alguna manera, alimentem el nostre cervell.
Efectivament.
Deu quedar arxivat en alguna banda, no?
Sí.
Hi ha un moment que allò t'ajuda o dona l'espurna.
Sí. Fixa't que quan volem... Imaginem-nos que el nostre cervell és un estany, val? Clar, si busquem idees del nostre cervell, anem buidant aquest estany, no? L'anem buidant, de peixos, del que sigui, no? Si no el reomplim, doncs és possible que a vegades ens quedem sense idees, no?
Aquella sensació, en blanc, que diem, no?
En blanc, aquella sensació a vegades de sentir-te buit, de dir, és que no se m'acut res, faig sempre el mateix, no? La meva vida és com rutinària, sempre el mateix. Clar, és que has d'omplir aquest estany. De què l'omplim? Doncs de coses que siguin inspiradores. I, per tant, aquí us deia naturalesa i bellesa, que són dues coses que ens inspiren, eh?
I, Maria, aquesta natura, sí, la contemplem en blanc? Saps que aquell brugit mental a vegades costa aturar.
Sí.
Aquesta pausa conscient ha de ser conscient, també? Aquest, sí, omplir-nos de coses velles, de natura...
Fixa't que moltes vegades ja estem veient coses boniques i coses... Però com que parem poc a pensar, no, a ser conscient, és que ho acabes de dir perfectament, no? Aquest ser conscient de dir, ostres, m'ho vaig a mirar bé, no? Ahir, mentre es preparava una mica això d'avui,
sí,
doncs, justament al pati, tinc unes plantetes allà amb una torreta i van florir, i van sortir, és un liciàntum, i va sortir la flor, no? I em vaig aturar expressament a mirar lo bonica que és aquella flor. Ara segur que hi ha gent que deu dir, aquesta tia és una friqui. Bueno...
No, entenc, però... que ho vas deixar tot i
clar,
et vas focalitzar
en mirar
la flor i prou.
En mirar la flor, però mirar-me-la bé, i veus els estams, i veus totes les flors...
A fons, a fons.
És molt senzill, però, ostres, és una estona de ser conscient, de dir, però mira que bonic és això i que apropet ho tenim. no? Vull dir que a vegades pensem, no, on te trobem la bellesa? Igual me n'he d'anar al Museu del Prado ara, no, però és que no tinc diners per agafar l'AVE i...
No és això.
No estem parlant d'això.
No cal.
No? És a dir, la bellesa està al nostre voltant i moltes vegades no ens ho mirem, no?
O ens ho mirem d'aquella manera, no? Si no t'haguessis aixecat i haguessis fet la mirada així amb els apunts, amb el llibre, ah, mira, ha florit, no serveix.
Clar.
No és conscient, aquesta mirada.
Clar, clar, no? És això, és aquesta mirada d'aturar-te i veure-ho bonic, no? Mira, de fet, hi ha una cosa que pot anar molt bé, que és que estaria bé tenir una mena de com podríem preparar-nos aquestes pauses. A veure si m'explico bé. Ens organitzem les pauses. Com ens organitzem les pauses? Mira, faig una proposta de dir... Tu imagina't que volem programar una agenda de pauses, val? Doncs hi ha una proposta que em sembla molt xula, que és d'aquell llibre que us vaig recomanar, d'en Python, que diu... Tu imagina't que programes una setmana, anem a imaginar, una setmana, i tu dius... Durant aquesta setmana he de fer activitats que tinguin a veure amb coses manuals, perquè fer coses manuals allibera el pensament, això està superdemostrat, O sigui, potser estàs molt atabalada amb alguna cosa i et poses a, no sé, a, pues mira, a treure fulles mortes del pati i ja estàs fent anar les mans i, per tant, alliberant la ment. O et poses a, qui sap, a pintar qualsevol cosa i ja estàs alliberant la ment. O et poses, hi ha gent que li agrada cosir, per exemple, estàs alliberant la ment, no? Per tant, seguim amb l'agenda, que me'n vaig de tema. Imagina que fem una agenda d'una setmana i dius, val, anem a programar aquesta agenda com per capes. Quines són les capes? Doncs activitats que pugui fer manuals. Una altra, activitats que pugui fer de la ment. Bueno, de la ment podria ser des de llegir, des de fer trencaclosques, des d'estonetes per pensar, val? La ment, o des d'estones per deixar la ment en blanc, qui li agradi practicar el ioga o la meditació, tot això són coses de ment, vale? Per tant, hem dit activitats de mà, activitats de ment, activitats de cos, de moure el cos. Qui li agradi córrer, córrer, qui li agradi fer activitat més moguda, sinó el caminar, ja en vam parlar.
Sí.
I activitats de cor.
I quines són aquestes de cor?
Pues de cor seria estar, no sé, amb els teus pares, amb la teva parella, amb els teus fills, amb amics, és a dir, coses que emocionalment t'omplin molt, no? O sigui, treballar el cor, que tu sentis aquell benestar que et dona el fet d'estar amb algú que et ve de gust estar, no? Cadascú qui posa el que vulgui, o barrejadet.
I aquesta agenda de pauses ha d'incloure activitats de tots aquests àmbits.
Clar, fixa't que és una manera de programar el temps, o les pauses en aquest cas,
sí.
No? Potser no seria programar el temps, seria programar els ritmes, no? De dir, ostres, durant una setmana he fet coses de cadascuna d'aquestes, saps? Coses que tenen a veure amb la mà, coses manuals, coses mentals, coses del cos i coses de l'ànima, de l'esperit, no?
Que potser les fem, però no en som conscients.
No en som conscients.
I necessitem ser-ne conscients? Això ajuda més?
Bueno, sobretot si ara l'escoltes això dius... Doncs jo no sé si passo per totes, saps?
Ah, bé, hi hauran alguns blancs.
Clar, sobretot quan estem en moments així que estem a tope, que estem superconcentrats o concentrades, no? Fer aquesta programació per capes, doncs de vegades pot anar bé. Això, de veure que podem passar per totes aquestes coses que ens ajudaran a desenfocar-nos.
I què proposes, Maria? Aquest plàning negre sobre blanc a l'agenda, igual que hi apuntes una reunió o qualsevol altra història, apuntar la pausa, programar-te d'aquesta manera?
Clar, aquí dependrà, Hi ha persones que són molt d'apuntar i n'hi ha que no. Jo estic descobrint que cada vegada veig més gent que és molt fan de portar les seves llibretetes.
Sí, es recuperen les agendes
s'està
i les llibretes.
S'està recuperant moltíssim.
Sí, sí.
Perquè, a més, una altra cosa, també hi ha molts estudis que ens demostren que no és el mateix el fet d'escriure sobre un ordinador que fer-ho de forma manual. El contacte que fa el bolígraf, el llapis, el retolador, és igual, sobre el paper, fa que el nostre cervell activi mecanismes diferents que si tu només estàs teclejant. L'atenció que necessites per veure com el llapis està escrivint sobre el paper no és la mateixa que el teclejat d'un ordinador. Per tant, totes aquestes coses jo recomano que ho fem a mà, sobre una llibreta que t'agradi, que sigui bonica, que...
Tria aquella llibreta
bonica, aquella llibreta
estupenda. Que t'inspiri, que et
cridi. I que, de vegades, l'eina fa que ja et vingui de gust apuntar-te aquestes coses. I, no sé, hi ha gent que pues, igual li fa una mica de vergonyeta, això. I, però és igual, és per tu, no ho has d'ensenyar a ningú. Però tenir una...
És com un diari personal,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I apuntar-te coses d'aquest tipus et fan ser més conscient, no? I per tant, és més fàcil complir-ho. Si tu ho has escrit, és més fàcil complir-ho.
Mica a mica anem aprenent a desenfocar amb la Maria Batet. Gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies. Fins la propera.